Yannick Nesetzeguén i l'Orquestra Filarmònica de Viena rebent l'aplaudiment del públic al Musikverein, d'on se celebra aquest concert d'any nou de la Filarmònica de Viena. Acabem de sentir el galop Carnaval a París de Johann Strauss, pare, obra que tanca la primera part d'aquest concert d'any nou, una primera part on hem pogut escoltar obres de Johann Strauss pare, de Johann Strauss fill, però també d'Eduard Strauss, un altre membre de la dinastia, així com de Josef Lanner i Karl Michael Zierer. Yannick Nesetzeguén, saludant el públic del Musikverein, un concert que, recordem-ho, és possible gràcies a l'esforç de les emissores públiques de tota la Unió Europea de Radiodifusió i també al patrocinador d'aquesta retransmissió, que és la marca de rellotgeria Rolex, patrocinadora d'aquesta emissió. Doncs bé, en la pausa d'aquest concert s'acostumen a oferir alguns ballets. Nosaltres, des de Ràdio 4, com a bona emissora de ràdio que deixa volar la imaginació dels oients que s'han de guiar per les nostres veus i pels nostres sons, i no, per les nostres imatges, anem a fer una proposta, a fer-vos una proposta una mica especial, perquè ja us ho hem dit al començament, avui és un dia especialment significatiu per la ràdio pública en català. Per primera vegada, Ràdio 4 ofereix en directe el concert d'any nou de la Filarmònica de Viena amb una retransmissió íntegrament en llengua catalana. Reiterem la satisfacció de l'equip que ho estem fent possible en directe als estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. Javi González, Martín Noia, Santi García, José Gil, Rosa de Diego, qui us parla, Pep Gorgori, encantats de compartir el nostre primer de gener amb tots vosaltres, començar el 2026 d'aquesta manera. El cas és que en aquesta retransmissió ens afegim a un dels grans esdeveniments culturals internacionals, però també recollim una tradició radiofònica que des de fa 50 anys ha fet de la divulgació musical i cultural un dels seus pilars fonamentals. I és per això que hem volgut dedicar aquesta mitja part per aturar-nos una mica durant la pausa del concert i reconèixer la tasca de divulgació musical i cultural que des de fa 50 anys s'ha fet d'aquesta casa. En aquesta mitja part, per tant, parlem amb tres veus que des de perspectives diferents representen aquesta tradició de divulgació, de transmissió i de coneixement i amor per la música. El primer d'ells, un excompany d'aquesta casa, estimadíssim, apuntador del Gran Teatre del Liceu, Jaume Tribó.
L'any 59, tu vas fer el nen de la Bohème?
Sí, l'any 59...
Amb la Tebaldi.
Amb la Tebaldi, sí, la Tebaldi va fer la primera funció d'aquella sèrie, sí. Amb en Gianni Raimondi.
Gianni Raimondi, sí.
I jo, sí, jo tenia...
Eres tu?
Era jo, que vaig fer el Volatrombe Cavallin del segon acte.
Que sí, maco.
Sí. Jaume Tribó, apuntador del Liceu, company d'aquesta casa durant molt de temps, escoltàvem aquesta entrevista que li feies al Josep Carreras preguntant-li pels seus orígens dels orígens, eh?
Sí, 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 és molt maco.
Escolta'm, moltes gràcies per atendre'ns aquí durant aquesta transmissió del concert d'any nou. No sé si ets molt d'escoltar el concert d'any nou o no.
I tant, cada any. Sí, sí, sí. I tant és així que li vaig fer cada any a la meva filla, i ara és el net el que se'n recorda que el dia 1 fan la marxa Radetzky. I és això.
Se'n recorda d'això, de la marxa Radetzky.
Sí, sí, perquè a Viena la gent que aplaudeixen, sí, van a temps. Jo sé altres llocs de latituds molt més properes que això s'ha volgut provar i és un desastre. I després sempre en queda un de sol que queda el que va, a més de quedar fora de temps, llavors es queda tot sol aplaudint i no s'adona que no aplaudeixi ningú més. És així. Sí, però mira què hi farem. Ja va així.
Escolta, tu no perds el compàs fa molts anys, fa 50 anys has fet ara fa poquet, que ets apuntador del Gran Teatre del Liceu, que ha d'anar tot quadrat, tot mil·limetrat. No sé si això ho vas aprendre també de la teva experiència radiofònica.
Potser sí, escolta. Jo si vaig entrar allà va ser gràcies a l'amic Joan Lluc, pare de la Margarida Lluc, perquè el Joan Lluc feia les transmissions, suposo que deia ser Ràdio Clàssica o Ràdio 2, una cosa així, i llavors doncs jo m'ho vaig empatollar. És que el Joan Lluc volia fer entrevistes, doncs jo m'ho va encarregar a mi, i doncs anava a empaitar els cantants i els feia anar en un lloc remot on el Joan Lluc els hi feia l'entrevista. Era així. I això ja va quedar, doncs, no sé, uns quants des de l'any, calculo 67 o 68, que jo, doncs, això em servia també per anar cada dia al Liceu i tenir l'entrada garantitzada, eh? És així, això em anava molt bé. Jo m'ho vaig muntar així i en un punt, doncs, és clar que la gent del teatre ja em coneixien i jo no havia d'anar a explicar què faria i què no faria. Jo deia bona nit i cap a dins. Mm-hmm. I un cop vaig ser conegut, doncs ho vaig tenir tot molt més senzill, clar.
Què recordes d'aquells temps de ràdio a Ràdio Nacional d'Espanya amb el Joan Lluc? Quin és el record més viu que tens o el més entranyable?
Doncs, records tots els que vulguis, però vull dir, d'una banda, en Joan Lluc no anava sol. Sempre anava amb el doctor Josep Maria Colomer Pujol, foniatre, i que fins que es va morir, doncs feia els comentaris de les representacions. O sigui, començava l'òpera, el Joan Lluc ho feia tot, llegir l'argument, les vides del Donizetti o del que sigui, i quan després de l'últim, del penúltim acte, o sigui, a l'últim entreacte, el doctor Colomer feia el comentari de les veus d'aquell dia. Això, doncs, va ser un costum, però ell va aconseguir implantar-ho, i tothom ho sabia, i li seguien els discursos, perquè com que era llest, vull dir, quan es tractava de parlar bé, doncs és molt fàcil, però quan alguna representació no anava bé per assumpte d'un cantant que podia estar indisposat o que no estava en forma o que era mediocre, ho podem dir també així.
Això també passa?
Sí, clar, ha passat sempre i suposo que passarà. Doncs el doctor Colomer ho sabia arranjar d'una forma que, doncs, que un mal dia el té qualsevol, que les dificultats sempre van bé de destacar, etc. I al final el discurs acabava sempre bé.
Doncs mira, si et sembla, anem a escoltar el doctor Josep Maria Colomer per aquells oients que no el tinguin present o que no l'haguessin escoltat en el seu dia. Escoltem com parlava, perquè realment és un luxe sentir-lo.
Sempre agraeixo que quan vaig entrar al Liceu, jo anava al Liceu de tota la vida, de menut, d'aficionat i d'aficions de família, però vaig entrar-hi professionalment l'any 1939 i pràcticament el primer, diguem-ne malalt, el primer afectat que es va posar a les meves mans va ser un cantant il·lustre, mundialment, Ricardo Stracciari, un gran baríton, que aleshores tenia 70 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Una altra veu de l'experiència en Colomer.
Molt, molt, i m'agrada molt sentir-lo, perquè, a més, que tot això que deia, clar, que era veritat, no cal dir-ho, però el Ricardo Stracciari, per alguns, per molts, ha estat el més gran baríton italià que hi ha hagut mai. És així.
Certament. Escolta'm, parlant de rànquings, i ja que estem en la pausa del concert d'any nou, en aquesta primera transmissió en català que fem a Ràdio 4, no et demanaré l'opinió de què t'està semblant avui en Neset Segant, perquè a més queda mig concert i li hem de donar marge. Però fins avui, com a mínim, quins diries que han estat els teus directors preferits del concert d'any nou?
És lleig si dic un nom, però no puc evitar l'admiració envers Karajan. és ben clar, sí.
Només un concert, el del 87, però quin concert,
Bé, perquè era ell. I vull dir, els mites, doncs, per alguna cosa ho són. I ja, doncs, entre els directors de després de la Segona Gran Guerra, si hem de dir un, que va molt malament de dir, doncs hem de dir el cara, i en això no se n'escapa ningú.
Déu-n'hi-do. Has pogut anar alguna vegada al concert de Viena?
No, però que m'hauria agradat, però això s'ha d'encarregar les entrades molt temps abans, És com Bayreuth o Salzburg, aquests llocs. No es pot anar allà a la taquilla i... No, això no ho fa ningú.
Pels oients que ens estiguin seguint, si els agafa la curiositat, han de saber que cada mes de febrer es poden inscriure en un sorteig i que el mes de març els diuen si els han tocat. Tu esculls, si vols anar al concert d'any nou, al concert del dia abans, la nit de Cap d'Any, o al concert encara del dia abans, el dia 30, que és l'assaig general. Llavors tu dius a quin dels concerts vols anar i quin preu d'entrades vols pagar, que van entre els 20 euros i els 1.500, i el mes de març doncs et diuen si t'ha tocat el sorteig. El que passa és que, clar, hi ha 900 localitats, crec recordar, i deu haver milers i milers de persones que aspiren a anar-hi. Escolta'm, Jaume, un plaer, com sempre, parlar amb tu, en aquest cas no tant com a apuntador del Gran Teatre del Liceu, que
no,
també...
No, això no és el dia, no.
Però avui sobretot com a company de Ràdio 4, que t'agraïm molt que hagis estat aquí. No sé si el Joan Lluch, el doctor Colomer i tu haguéssiu de donar-me algun consell per aquesta segona part que queda del concert de Viena en aquesta retransmissió a Ràdio 4. No sé si tens alguna possible aportació a fer.
No sóc jo aquí per donar consells, perquè jo no he estat mai locutor, i si n'he fet, he estat sempre per accident. No per accident, perquè existia el programa Gran Gala, que feia en Joan Lluch i el doctor Colomer, i quan el doctor Colomer primer es va morir, i després va continuar el Joan Lluch, i després van passar moltes figures de la ràdio, en Josep Maria Monegal, la Montserrat Minovis, la mateixa Margarida Lluch, molta gent.
La Cèlia Motis, també.
I tant, i més. Sí. I en Josep Lluís González, també. Sí. Oi, si fem llista, no acabem mai.
Bueno, i no et treguis mèrits, que tu feies els guions, del Gran Gala, que ho sabem.
Això sí, però els fèiem molt de gust. M'ho passava molt bé, no? No me'n vaig queixar mai, no?
Doncs, escolta'm, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Et deixem seguir gaudint del concert d'any nou, que es reprendrà d'aquí a no gaire. I ens veiem pel Gran Teatre del Liceu, que d'aquí no res, diumenge teniu un concert d'any nou, vosaltres, precisament, amb el Xavier Anduega i la Sayo Hernández, i després
sí,
el Tristany.
Amb el mestre Fritza, sí.
Amb el mestre Fritza, és veritat.
Sí.
I després Tristany i Isolda. Déu-n'hi-do. Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies.
A tu, molt bé. Adéu-siau.
Les 12 i un minut del migdia, portem 12 hores d'aquest any 2026, estem retransmetent el concert d'any nou de Viena. Estem just en la pausa que aquí a Ràdio 4 estem dedicant a recordar 50 anys de divulgació cultural des de la pública catalana. Tot seguit conversem amb Marga Lluch, periodista, comunicadora, filla de Joan Lluch, figura clau de la història de la divulgació musical a la ràdio pública i director durant dècades del programa Gran Gala.
Falten bastantes hores perquè comenci la representació. Volem veure el Liceu des d'un angle quasi bé inèdit, perquè el Liceu és una institució a Barcelona i arreu d'Espanya. El Liceu proporciona una sèrie d'aficionats a l'òpera. D'aquests aficionats volem parlar.
De Quinto, ¿quiere una?
Marga Lluch, molt bon dia.
Hola, bon dia, aquest Pep, com estàs?
Doncs molt bé, encantat de saludar-te, tot just començar l'any, i per parlar Del teu pare, del Joan Lluc, que l'estàvem escoltant ara mateix.
Sí, sí, sí. I és sempre un plaer per mi escoltar el meu pare, escoltar aquesta veu, no? tan mítica en algun sentit. I més en un dia com avui, en un concert com aquest que estàs fent tan bé en català, o sigui, fantàstic.
A casa éreu d'escoltar el concert d'Any Nou, m'imagino, no?
I tant, i tant. Sí, sí. A més, érem i ho som. Encara ara, jo des de petita recordo que el dia 1 havia de sonar el concert i que si no sonava el concert és com que no arribava l'any nou. I és una cosa que continuo dient ara mateix, que ha de sonar el concert. I a més, bé, tothom coneix el meu pare sobretot per la seva gran afició a la música clàssica i a l'òpera, però ell també li agradava moltíssim l'esport, com he explicat més vegades, i la tradició era el concert d'any nou i els salts d'esquí que feien sempre, que ara tornen a fer.
Sí, avui quan acabem aquest concert, si anem a la tele, tornen aquells salts d'esquí de Garmisch, tan mítics que durant uns anys no els hem vist, que era una mica el paquet, eh? Jo els trobava a faltar.
Sí, sí. Anava tot junt. El cert és que sí. Però ja et dic, des que jo tinc records, hem sentit el concert d'any nou, clar que sí, per començar l'any com cal, no?
El teu pare segur que li hauria encantat poder fer aquesta retransmissió com la que estem fent avui en
segur.
Català. Que,
segur.
Què vas aprendre tu del teu pare a l'hora de fer ràdio, a l'hora de divulgar el que ens agrada, sigui la música, sigui l'esport?
Home, jo crec que ho he après pràcticament tot, d'una forma doncs natural, per dir-ho d'alguna forma, no? Perquè no és que el meu pare m'ensenyés a casa, mira, tu, escolta, si treballes a la ràdio, has de fer-ho d'aquesta forma, d'aquesta altra. No, era escoltar-lo i era jo crec, una mica portar-ho als gens, no? Però sí que recordo quan jo vaig entrar a la ràdio, que vam coincidir durant un temps, abans que ell es jubilés, que sí que em donava consells, em deia, mira, això millor així o d'aquesta manera... Però sobretot va ser d'una forma natural. Jo sempre explico que a casa som tres germanes, però tothom, no sé per què, des de petita deia la Marga a la ràdio. I escolta, que no vaig tenir... No vaig haver ni de pensar-ho, directe.
Tu vas trobar.
M'ho vaig trobar.
Què creus que ens hauria aconsellat el teu pare si hagués sabut que havíem d'estar participant en aquesta transmissió del concert d'any nou de Viena en català?
Doncs jo crec que el primer de tot és que ho gaudim, que ho gaudeixis, que ho estiguis gaudint i que ho facis de la forma doncs, més que et surti del cor, no? Més natural, fent gaudir tu i fent gaudir a la gent que t'escolta, que estiguessis tranquil i que, a veure, que la música doncs, és una cosa que té, igual que ell, a tu t'acompanya també sempre i que, per tant, segur que sortia perfecte.
Doncs, escolta'm, Marga, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta petita estona en aquest entreacte del concert d'any nou a la sintonia de Ràdio 4, que és casa nostra, i avui encara una miqueta més amb aquesta primera transmissió en català del concert d'any nou. Ho tens tot a punt? Tens clar quan has d'aplaudir amb la Marxa Radetzky? Ho tens tot?
Sí, ho tinc tot. I a més, lògicament, t'estava escoltant abans de fer aquesta petita intervenció. Continuaré escoltant tot el concert i a tu mateix. Doncs ja aprofito que m'has obert aquesta finestreta per desitjar a tothom que el 2026 sigui un any fantàstic i molt musical. Ens la trobem a l'Hora Clàssica, d'aquests
sí,
dies.
Sí, sí, el diumenge dia 4 ens hi posem a fer un repàs de tots els aniversaris musicals que hi haurà aquest any 2026, que són ben interessants. Per tant, la música tornarà el dia 4 aquí a Ràdio 4, però encara ens queda molta música per davant amb el concert d'any nou. Marga, moltíssimes gràcies i molt bon 2026.
El mateix per tothom, gràcies.
Gairebé les 12 i 7 minuts del migdia del dia 1 de gener de 2026 a la sintonia de Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya, i abans que acabi aquesta pausa del concert d'any nou, que es reprendrà a les 12 i quart, parlem amb una persona molt especial, un compositor de casa nostra molt i molt estimat. Albert Guinovart, molt bon dia i molt bon any.
Hola, molt bon dia, igualment. Bon any per tothom.
Estem escoltant el teu vals brillante de la teva col·lecció Valses Poéticos, perquè realment, si hi ha una dansa que ha fet fortuna a nivell universal i no només a Viena, aquesta és el vals, oi?
Sí, aquesta, de fet, exacte, aquests valsos poètics meus són un homenatge als valsos poètics de Granados. Per exemple, jo que he tocat bastant, també he tocat una sèrie de valsos d'Albéniz que es deien L'Otom, i sí, és una música que moltes vegades s'ha quedat, diguem-ne, en els salons, no? Que deien música de saló, però, per exemple, aquests dos casos de Granados i Albéniz jo crec que transcendeixen aquesta música de saló i fan, i realment són composicions molt de concert i precioses.
Què té el vals perquè connecti tantíssim amb el públic al llarg de, com a mínim, dos segles?
Doncs, mira, jo crec que precisament és que és una dansa molt, molt elegant, no? Una dansa molt bonica, de veure, ballada, però és que la música també, per tots les incorporacions que han fet compositors importantíssims, no? Doncs penso, per exemple, a Tchaikovsky, Prokofiev, a França, doncs, Ravel, a tot arreu hi han hagut compositors que han tocat els vals, bueno, que han tocat, diguem, el gènere dels vals, i han anat evolucionant i agafant diversos estils, no? Vull dir que hi ha, per exemple, els valsos poètics de Granados no són ballables, o bueno, no ens oblidem dels valsos de Chopin, que jo crec que pels compositors pianistes són el referent absolut, no? Però és fora, és que tots els compositors han anat aportant la seva, vaja, vull dir que el seu segell, i és una dansa que ha anat evolucionant amb el temps i que jo penso que és considerada culta, no? O sigui, que hi ha altres danses que també s'han tocat després, com tipus el tango i això, o el pas doble, el que sigui, però el vals ha quedat una mica com si fos la dansa culta, no? Precisament per totes aquestes aportacions, jo crec.
No sé si tu, que has escrit valsos i, per tant, entenc que t'has documentat bastant sobre el vals, no sé si realment podem parlar d'un vals vienès, per exemple, com a contraposat a un vals rus, un vals català, un vals espanyol.
Bé, això ja jo crec que més que per l'ètnia és pel compositor que ho fa, que el compon, no? Sí, perquè, per exemple, els valsos de Tchaikovsky doncs tenen bastanta similitud amb els vienesos, no? Ara, després, valsos d'altres llocs, no? Com, per exemple, els francesos o així, doncs potser sí que canvien una mica. Hi ha aquesta tradició també que diuen, no? Que jo vaig parlar amb un músic vienès i que veia que exactament no saben què és, de que deixen penjat el segon temps, no? Però vull dir que a part d'això, que jo crec que és una cosa més d'interpretació, no? Vull dir que també tocant el vals de Chopin també pots fer alguna cosa així, com treure la cosa matxacona de l'1-2-3-1-2-3, no?
Ja ens hi fixarem, aviam què fa el Naset Seguin avui amb aquest segon temps.
Escolta'm,
ja per anar acabant, no t'he preguntat al començament, tu ets seguidor habitual del concert d'any nou o ets d'aquelles persones que més aviat l'agafen cap a la meitat al final?
Sí, jo sóc d'aquest segon, segurament. No, m'agrada moltíssim, però bueno, a vegades el dia 1 doncs, tens coses a fer, no? Vull dir, encara que siguin 10 minuts, penso que la tradició del dia 1 de veure això, igual que quan hi havia els salts de Garmisch-Partenkirchen, que això ens ho van treure...
Aquest any tornen, Albert. Quan acabi la retransmissió d'aquest concert, et pots posar a mirar els salts, que és el que faré jo. T'ho ben asseguro, perquè els he trobat molt a faltar tots aquests anys.
Ah, doncs mira, veus, d'això no m'havia assabentat. I tampoc no és que sigui un gran admirador d'això. Vull dir, més que res, jo hi vaig anar allà, per exemple, per veure la tomba de Richard Strauss, no? Que és un altre dels Strauss. Però els salts no és que m'interessin molt, però bueno, fa cap d'any, no? Trobo que és molt, molt boniques aquestes tradicions.
Doncs escolta, Albert, després et podràs quedar, ens podrem quedar a veure els salts de Garmisch que tornen a la programació televisiva. Et donem les gràcies per estar amb nosaltres a Ràdio 4 en aquesta primera retransmissió del concert d'any nou a Viena en català i començar amb nosaltres el 2026. Gràcies, Albert.
Moltes gràcies i enhorabona. Bon any. Thank you.
12 del migdia i gairebé 13 minuts. En dos minuts reprenem l'emissió en directe des de Viena del concert d'Any Nou amb Yannick Naset seguint al capdavant, però abans hem de rebre la nostra companya, la Núria Alcalà, d'Informatius, que ens posa una mica al dia, Núria, sobre aquesta explosió que ha tingut lloc en una estació d'esquí a Suïssa, oi?
Sí, exactament, molt bon dia. Doncs continuem molt pendents d'aquesta explosió registrada en concret a l'estació d'esquí de Crans-Montana a Suïssa. Els serveis d'emergència continuen desplegats sobre el terreny. La magnitud del succés no permet a hores ara determinar ni el nombre exacte de morts ni ferits ni tampoc les nacionalitats dels afectats, tot i que d'entrada i de moment el Ministeri d'Exteriors no té constància de víctimes espanyoles. D'altra banda, aquí a Catalunya el dispositiu especial de cap d'any s'ha saldat amb un total de 117 detinguts, 27 dels quals per delictes de violència masclista. Pel que fa al trànsit, s'han realitzat un total de 50 controls d'alcoholèmia a tot Catalunya. En aquest punt hem de lamentar la mort d'una passatgera d'un turisme en sortir-se de la via a la Nacional 2 a la Sada de Malgrat de Mar. És l'última víctima mortal del 2025 a les carreteres catalanes. I una notícia positiva del dia és que Catalunya ha donat la benvinguda al primer nadó català de l'any. Es diu Ander Muñoz Adani, nascut a l'Hospital Universitari del Parc Taulí a Sabadell, lloc on viuen els seus pares. L'hospital rebia l'Ander 38 minuts després de l'última campanada que encetava l'any.
Doncs moltíssimes gràcies, Núria, per aquestes notícies, algunes dolentes, però també alguna de bona. Nosaltres seguim amb la retransmissió del concert d'Any Nou des de Viena, i és que en pocs segons esperem que es reprengui aquesta edició del concert, edició que dirigeix Yannick Naset Segan. Hem escoltat la primera part i aquestes campanes ens porten directes cap al Musikverein de Viena, una altra vegada on està a punt de començar la segona part del concert. Doncs bé, ja estem una altra vegada, ja som una altra vegada a Viena per escoltar la segona part d'aquest concert d'Any Nou que es retransmet a 150 països de tot el món, que estem seguint 50 milions de persones a tot el planeta gràcies als equips tècnics i de producció i humans de la Unió Europea de Radiodifusió i a l'orgullós patrocinador d'aquest concert d'Any Nou, que és la marca de rellotgeria Rolex. Una salutació molt cordial, molt bon any. Si hi ha algú que s'incorpora ara mateix a l'emissió, som a Ràdio 4 de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Retransmetem per primer cop en català aquest concert d'Any Nou, que encara la segona part, la recta final podríem dir, però una recta final força llarga, que encara durarà una bona estona, i que és un concert que inclou un debut al podi, el de Yannick Naset Segan, al capdavant de la Filarmònica de Viena. En aquesta segona part, protagonistes, dues dones, Florentine Price, Josephine Weinlich, sentirem ara mateix una obra seva, Siren Songs, precedida de l'obertura a l'opereta La Bella Galatea de Franz von Suppé. Tornem a tenir senyal en directe des del Musikverein de Viena. Veiem allà totes les personalitats austríaques que s'han aplegat al públic, els espectadors que han guanyat el sorteig d'entrades i que, per tant, poden seguir el concert des d'aquesta sala. Hi ha expectació, hi ha decoracions florals, com sempre, en aquest cas, en el Musikverein de Viena. El cas és que els compositors d'aquests valsos i aquestes polques sempre han estat, de vegades, col·legues, d'altres vegades rivals, sempre mesurant-se els uns amb els altres. Franz von Suppé, per exemple, va compondre la seva opereta Die Schöne Galatea, La Bella Galatea, com a resposta a l'enorme èxit de Jacques Offenbach. L'opereta en si va tenir una acollida força desigual, però en la seva obertura va ser un èxit des del primer moment. Tot seguit, després d'aquesta obertura, sentirem la polca mazurca Sirena en Lieder, cançons de sirena de Josephine Weinrich, segona part del concert d'any nou de la Filarmònica de Viena a Ràdio 4.